Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Hi ha safrejos que no han de sortir d'aquí. Com ara que el nou kèfir d'Activia, a més de tenir probiòtics, és un esmorzar. Deliciós.
El nou kèfir d'Activia patrocina Que no surti d'aquí.
Passen 7 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va el Bumble? Perquè ahir ens vas explicar que t'has obert el Bumble
i que havies fet
7 matches.
Matxos.
Sí, no sé com es diria en català, perquè has connectat amb 7 persones. Mm. Hi ha 7 persones,
sí, però
que heu coincidit.
Connectat també és el LinkedIn, m'entens o no?
Necessitem una paraula diferent.
Sí.
Vam fer...
Diguéssim que és allò que els dos us heu posat m'agrada i per tant s'entén que els dos voleu follar.
Els dos ens agradem. A partir d'aquí, sí. Jo vull passar un període de conversa a través de xat.
Sí? Xerraràs amb aquestes 7 persones.
El Roger és de sexting sense conèixer, això és veritat,
Si compartim universos, si no, si ens interessen les mateixes coses.
Però llavors, quins són els requisits perquè passin a la següent fase, diguéssim, que ja és la de la cita presencial?
A mi hi ha una cosa molt concreta...
Que et funciona.
Passin a la següent fase.
Vigila,
o no?
Vés en compte.
No, és com molt concreta. Han de conèixer l'Albertum. Perquè si coneixen l'Albertum és que compartim ja un univers.
Clar, la Perica no la coneixia, l'Albertum.
Hi ha gent a vegades que no ho coneix a l'Albert, però això a mi, és a dir, si coneixen l'Albertum podem parlar del convidat...
Hi ha un univers compartit.
Això va sortir amb l'Alba, que és la seva neboda, perquè, complia aquest requisit, però vamos.
Però una cosa, vull fer una pregunta. Heu tingut mai el plaer d'abraçar l'Albertum?
Sí, i tu també, no?
Jo també.
Ahir.
I tu, Roger, alguna altra vegada? Imagino unes dines familiars.
Home, unes 20 vegades te l'he abraçat a l'Albert.
20 vegades més que a mi.
Quina sort, és veritat.
L'Albert
és que és d'abraçar.
És ell qui t'abraça, i li costa molt poc abraçar. És de les persones que més abraça d'aquest
país. De les persones que millor abracen.
Molt.
En aquest país.
No, és un autèntic geni. Jo et recomano, Roger, que t'obris. Que t'obris a la vida i a l'amor. Perquè està bé també conèixer altres realitats. Jo he tingut algun noviet amb qui parlava en castellà, surto de l'armari sense complexes, i està bé, vaig aprendre moltes paraules, m'ho vaig passar molt bé i vaig conèixer un univers diferent.
Bueno, potser m'apuntaré castellà per aprendre més castellà, no?
Ja tu sabràs.
Fica música d'agraïment.
La nostra perfecta ha guanyat un premi.
L'enhorabona a la Laura Escanes.
Cert.
Suposo que us ha arribat. Ahir a la tarda es feia públic que ha guanyat un Ondas pel seu podcast Entre el cielo y las nubes a la categoria de podcast revelació. Per tant, enhorabona des d'aquí i m'imagino que deu estar contentíssima per aquest podcast que ja deu estar a la seva segona o tercera temporada.
Quarta
temporada?
I tant.
Mare.
En fan moltes,
Mare. Moltes. És que és veritat que també fan això, que les seves temporades no van com
no
les nostres,
com les
que són de curs, diguéssim. Ells et fan una tirada de 10 episodis i al cap d'uns mesos te'n tornen a fer una altra.
Doncs bé, la felicitem des d'aquí i per altra banda, i ara ens hi posem, però és que ens escriu un oient internacional per constatar-nos una tendència que fa dies que estem seguint molt des d'aquest programa. Us llegeixo el WhatsApp.
El WhatsApp que hem rebut al 677-27-10-58, on ens podeu enviar tots els rumors o informacions contrastades que us arribin.
Diu, hola, resulta que estic fent un doctorat en criminologia a Canadà i avui ens han portat a visitar una presó. Doncs total, que ens ensenyen la biblioteca, ja que no sabeu quin és un dels llibres més demanats per les persones preses... El de l'assistenta.
Ho sabia. Tot gràcies a Jessica Goicoechea, que té molta influència al Canadà.
Un fenomen
de
llibre.
La Gono també,
Tothom.
A la Gono no li va agradar tant, l'assistenta.
També la Gono és molt més lectora i molt aficionada al gènere policíac.
També
sí, al thriller, és veritat.
Avui
és més
parlarem
exigent.
Molt de Paula Gono, la influencer catalana.
Quedeu-vos, no desconnecteu.
Exacte, segur que interessa moltíssim a tothom.
S'ha sumat
sí.
A la...
No, i tant, a més ara feia molt que no en parlava.
I ha neguit amb certes coses de la vida de la Paula.
Molt neguit.
Cira Martínez, la filla de Luis Enrique, també forma part de la família de l'assistenta. Fa uns
cada...
dies se li veia el llibre...
Deixa'm incloure'm aquí. Cada cop som més.
Però com vas, Perquè ja fa molt, que te l'estàs llegint. No vull apretar, Marta, però potser tant
Juliana,
fan no
ets.
Potser
bola?
Saps que perfectament que no han estat dies fàcils.
Has llegit poc aquests dies.
M'ho preguntes o m'ho dius? A veure, vaig pel segon. Piano, piano, si va lontano. Sí.
Clar, jo em pensava que encara anaves pel primer. Dic, Marta, digues la veritat, només te'l van deixar a l'avió.
Bueno, perquè el primer me l'he acabat. I llavors li vaig deixar la meva germana, perquè li va anar molt bé, també.
I s'ha de fer comunitat amb aquests temes. S'ha de fer boca a orella. Quan un llibre funciona, s'ha de deixar.
Tu millor que ningú també ho saps, amb els clubs de lectura que fas a Club Tàndem.
Que, per cert, s'acaba de publicar l'episodi d'aquest mes de Club Tàndem.
Josep Pla.
Josep Pla, el molt emeris.
Boníssim, eh?
I et diré fa bastant, pel que no surti d'aquí, perquè al final és un dietari. I el format dietari és
com en Víctor Navarro.
És la literatura més íntima, és el que et fa conèixer de veritat una persona, presumptament, que després també en el cas de Josep Pla hi ha moltes altres coses. Però sí, un episodi molt interessant, i el 20 de març, la setmana que ve, ens anem a Palafrugell a fer el club de lectura presencial, que es pot apuntar, encara hi ha places.
Molt bé.
Molaria molt que vinguessis si no t'ho dic ni de broma, no, Roger, sí, riurem de veritat.
Tinc al costat de Vic, sí. Realment, serà un moment venir.
Amb cotxe i tant.
Dit això, hem de parlar de l'actriu Macarena García. Hoy he sentido Què hem de dir de la Macarena?
A veure, n'hem de parlar perquè hi ha una qüestió, hi ha unes declaracions actuals fetes aquesta setmana que parlen d'ella i que ens interessen molt. Però abans de comentar-les, comencem una mica pel principi, per la gent que no la conegui, que deu ser ningú, però per si de cas. Mm-hmm. Ella té 36 anys, és de Madrid i també és la germana del director i guionista Javier Ambrosi. Que com que no tenen el mateix cognom, que en realitat sí que el tenen, però un artístic confon a vegades, però són germans. I és de la colla aquesta madrilenya de l'actriu de l'Anna Castillo, no? Tota
Roger,
la colla dels guais.
Perdó, Juliana.
Sí, m'has pillat, No sé mai quin Javi és,
saps? Està buscant
el Roger que va de seleccionar, perquè aquí treballem per Google Drive. En el guió ha seleccionat el concepte Javier Ambrosi com per buscar-lo a Google, i és com, sí. Roger, tu saps que el Javier Ambrosi és un dels Javis,
sí,
oi?
Sí, però no sé quin dels dos és mai.
Roger, de veritat. Doncs el que no sortia, física o química, el que és més gran.
No, i també volia mirar una cosa...
El que és més gran i és més baix.
Sí.
I també volia saber qui era el germà gran, si la Macarena o
el Javi.
I ves que és en Javi, que té 40 anys.
Molt bé. Tu sempre tens ganes d'aprendre i això és una cosa que diu molt a favor teu.
També és veritat que no serveix de res, perquè cada cosa que aprèn la desaprèn immediatament després. I per tant està constantment en un procés d'aprenentatge que acaba tornant a començar.
Bueno, mira.
Però el cervell sempre està exercitant-se.
I esgotat.
És que no m'estranya.
Per això dorm 9 hores seguides cada dia.
O potser oblides perquè dorms tantes hores. Però aquí hi ha un forat.
Ho estem mirant, ho estem mirant.
La Macarena García fa molts anys que la veiem a la gran pantalla. Us recordo que, per exemple, va guanyar un Goya el 2012 com a millor actriu revelació per la pel·lícula de Blancaneu, Blancanieves, molt bona. O també per... No, aquí no va guanyar un Goya, però la vam veure a La Llamada. I fa poc l'hem vista a Casa en Flames, de Dani de la Orden, la pel·lícula catalana del moment. I és gravant Casa en Flames que la Macarena García es va enamorar amb l'Enric Auqué, l'actor català amb qui ja feien de parella en aquesta ficció. I ara són parella a la vida real i estan tan encapritxats que la Macarena fa, un meset, ens explicava que justament està aprenent català per ell. Que per nosotros ahora eres catalana també.
Soy bastante catalana, la verdad. Me siento molt catalana.
¿Cómo portas la lengua?
Bueno, estoy intentando hacerme un poco y voy a empezar clases ahora.
Clases de codos,
Clases de catalán para hacer un empujón ahí, bueno, que me gusta mucho la lengua.
Es que es muy bonito y además...
Me encanta.
Es importante.
Sí.
Per tant, jo crec que podem afirmar sense por que Macarena García és important perquè ja forma part del nostre star system català. Ja no és una madrilenya que ens toca una mica de lluny. Ella ja és una cosina nostra. Està a un dia de saber qui és l'Alberto amb Roger. I, per tant, de ser una possible candidata per ser una nòvia. Ella, però, et diré que és un personatge delicat per un programa com el nostre perquè sempre ha estat molt discret amb la seva vida personal i els detalls que en coneixem són molt generals. Ara, sí que hi ha una cosa que sabem i sí que és una cosa que va interessar moltíssim en el seu moment i que a mi encara m'obsessiona i hi penso, no diré diàriament perquè seria francament exagerar, però setmanalment segur, que és el seu exnòvio i la relació que van tenir o que tenen. Perquè la Macarena García ens ve amb un gran exnòvio a la motxilla. Tots en tenim, un d'aquests?
Sempre n'hi ha un.
Pesa més o menys.
I potser de vegades n'hi ha més d'un.
Jo en tenia un, però aquests dies ja l'he acabat de tirar per la finestra perquè, vamos, no em serveix de res. No em serveix de res.
S'acumulen a vegades.
Sí. I hi ha gent molt dolenta que val més la pena no tenir-la prop.
Fora.
Totes tenim un exnòvio d'aquests que ens ha marcat molt, que és com un segell
No té per què en positiu, eh?
No, normalment no. En negatiu, de fet.
Bé, sí.
Però clar, és veritat que el meu, per exemple, és un pobre noi, però és que el de la Macarena García...
Vols enviar-li algun missatge?
Sí. Ahir vaig estar a punt, però vaig pensar què? Què retrauràs ara? Llavors ja el felicitaré pel seu aniversari, que és d'aquí poc.
No facis. A veure, quantes vegades t'ho haig de dir, això? Contacte zero, sisplau.
Sí.
És que no et fa cap favor, sobretot perquè ell tampoc te'n fa.
5 anys mínim de contacte zero.
Més.
Ja devem estar aquí, eh?
No, fes-me cas a mi.
El cas és que tots tenim el nostre exnòvio que pesa molt, tornem aquí, però clar, és que l'exnòvio que pesa molt de la Macarena García és ni més ni menys que en Leiva! Leiva, cantant madrileny, 44 anys. El seu nom real, perquè Leiva, com podreu haver intuït, és un nom artístic, és José Miguel Conejo Torres. I ja es va fer conegut per ser el cantant d'un dels grups espanyols més famosos dels 2000. Pereza.
Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama.
Que, evidentment, ens encanta, perquè aquí som molt del pop espanyol dels 2000. Com us dic, van mantenir una relació i va ser una història romàntica que va passar molt al marge de la premsa, no? Ho van viure de la manera més privada possible i sempre ens ha anat arribant tot com molt tard. O sigui, la premsa es va assabentar tard que havien començat a sortir, es van assabentar tard també que ho havien deixat, ho han deixat més d'una vegada, també. Ells van començar a sortir el 2014, quan feia poc que el Leiva era el Leiva i no Pereza. Just la Macarena feia 2 anyets que havia guanyat el Goya. Anava tot de cara, tot era pura il·lusió, i és el que us dic, aquí ho han deixat no sé quantes vegades, i això s'ha sabut, ho van deixar el 2017, per exemple, que fins i tot ho van acabar explicant, però sempre acabaven tornant, sempre tornaven a provar-ho. De fet, el 2018, mira si havien tornat, que ell li va dedicar al Goya, que va guanyar millor música original per La Llamada.
Ha sido un privilegio absoluto trabajar con esas 4 inmensas actrices, Maca García, Gracia Olayo, Belén Cuesta y Ana Castillo. Ha sido un privilegio gigantesco, gracias. Y quisiera compartir este premio con mi amigo y compañero del alma, César Pop, este premio es tuyo, y con mi compañera del camino, Maca García, que te quiero un montón. Gracias. Buenas noches.
Mi compañera del camino, la meva companya de camí, pels que no xerreu castellà.
M'encanta.
Jo l'odio.
El concepte.
Ella plorava, eh?
Ella
estava mirant-lo.
Ella estava molt enamorada i molt emocionada.
Se li veuen aquests ullets. Sí. Uns ullets que també ja fan preveure una cosa, i és que aquest noi et trencarà el cor.
I fa molt, del 2017, del 2018, que és quan això va passar. Perquè fixa't que avui fa 5 anys que es va dir lo del Covid. Que la mínima mal tenia 10 anys. Literalment.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que ha passat molt de temps.
Sí, sí.
I el 2022 van deixar-ho. Sempre amb la mateixa discreció, amb aquesta Macarena García que quan li pregunten per la seva vida personal somriu ensenyant les dents com si fossin perles.
T'enlluerna
i et
despista. Ella segueix una mica l'exemple d'Emília Mernes, que tot i estar destrossada sempre està somrient.
Sempre.
És com que no poden desarticular-lo de la boca.
Però és que si jo tingués el somriure que tenen aquestes ties...
No pararia.
Home, m'operaria per tenir la boca tota l'estona oberta i ensenyar tota l'estona les dents.
Imperdibles.
És que clar, sí, exacte, tenen una boca impressionant. Però sí, la tia bàsicament no ens va acabar de donar cap detalls i per tant no sabem ben bé per què ho han acabat de deixar, per no dir que no sabem res. Ara, però, i aquí és on connectem amb l'actualitat, ha parlat en Leiva, el José, en una entrevista al País per promocionar el que serà el seu nou disc, Gigante. És una conversa on parla molt del seu projecte musical i de la seva carrera, però també de la seva salut mental, perquè ell explica que ha tingut molts problemes, sobretot amb el fet de ser hipocondríac, com la nostra Aitana, molts mals tràngols amb l'ansietat, i, en conseqüència, moltíssims atacs de pànic. Que hi ha hagut, explica ell que hi ha hagut moments que realment estava totalment sobrepassat de tants atacs de pànic que tenia. I tal com explica ell al País, en aquests moments tan delicats, la Macarena García va ser sempre un gran suport.
Pues estuve ahí en terapia un par de años y tomando medicación porque se me fue mucho de madre, ¿no? Y pues... apareció Maca en mi vida y fue como un ángel de la guarda, ¿no? Me, me curó, ¿sabes? Me sacó de ahí y me curó. Y aún hoy sigue siendo un ángel de la guarda, ¿no? Es como alguien de mi familia que me sigue dando la sensación de casa, ¿no? Y me salvó el pellejo, Maca, sí, sí.
Uau, declaracions impactantíssimes.
Moltíssim.
La Macarena em va curar i és el meu àngel de la guarda encara avui dia.
Això vol dir que no estan en contacte zero, tampoc.
Llueix que
entenc.
No. Llueix que gens.
Home, jo entenc,
vaja,
que són grans amics, pràcticament.
Home, diu que
no?
És família, que és encara com... Que és casa. Paraula textual, eh? Mm-hmm. Dita pel propi Leiva, fa res, aquesta setmana. Per tant, jo crec que podem apuntar aquests exnòvios, la Macarena García i el Leiva, que són molt discrets, però ens han demostrat que estan a la llista d'exnòvios que viuen al 2200. No 100, 2200. És a dir, els exnòvios que encara són amics i es consideren pràcticament família. Una mica a escola Natàlia Sánchez i Víctor Elías.
No sé si es consideren amics.
Jo crec que és més família.
És que potser hauríem d'inventar un nou concepte.
És diferent.
Però és que jo crec, ho relaciono amb la Natàlia Sánchez i el Víctor Elías justament perquè crec que és un cas similar, perquè el Víctor és una persona que va patir molt, que també va tenir diversos problemes d'altres temes, no, d'addiccions, etc. I la Natàlia sempre va ser un gran suport. I encara ara, avui en dia, ho és, com que s'ha pogut traslladar això a la vida post-relació. Jo crec que l'això deu ser una cosa similar, no? Ens falten molts detalls. I tant de bo
saber la versió
tots
d'ella, també.
Sí, que ella no ens ho dirà mai.
No, mai.
No, ella ens somriurà
i dirà, chicos, ja sabéis, jo no...
I li direm, clar que sí, guapa.
Clar.
Un petó.
Un petó, no, és guapíssima.
No, dic, a més, com que està dos dies de dir-nos, nois, perdoneu, és que no, clar, ens ho dirà en català.
Home, clar,
és
que
a
mi m'ho diu així.
A mi, el que més m'intriga és si l'Enrique o què i el Leiva ja es coneixen.
Sí.
Perquè la Natàlia Sánchez, segur, i el Víctor Elías fan això, segur, que són tan amics, i no amics, tan germans, mm-hmm, i tan de la mateixa família, que es presenten els nòvios nous, com si res passés.
Poden
van els quatre
un aniversari
a sopar, sí. Surt l'exnòvia a llegir en el casament d'ell una carta. A mi em surt.
També van començar a sortir quan eren molt... Clar, eren nens. Sí, és diferent, tot plegat.
Van estar 6 anys, ja, fins als 23, ja. Home, pot ser
jo nens. Jo penso que és diferent, eh? Eren nens Disney. Jo crec que són casos també força diferents.
Avui
no ens enfadarem.
A mi em ve el meu exnòvio dels 16 anys, que també érem nens, i llegeix el meu casament.
Hòstia, quin desastre, eh? Si vingués aquell a llegir-te un casament.
Però si no saps ni qui és, friqui.
Bueno, és el del Senyor dels Anells, no?
Ah, sí.
Sis minuts i arribem a 1:15 del migdia. Ara ja fa uns dies vam treure-li la pols a la carpeta de la creadora de contingut catalana, Paula Gono. I vam saber que té cases a Barcelona, Madrid i també a Bali. Doncs bé, avui actualitzarem com està, primer de tot, el seu semàfor sexoafectiu.
Sí, perquè li teníem molt perduda la pista en aquest aspecte, també, des que va deixar clar que la seva història lèsbica amb la Lucía de la Puerta l'any passat ja havia acabat i llavors no acabàvem d'entendre ni saber com es trobava la Paula en aquest sentit.
I és un perfil de Paula Gono que potser també perquè nosaltres ens n'hem desenganxat una mica, però la sensació per mi és que és una soltera eterna, que de tant en tant té algun noviet, però en general
sí,
ella és
totalment
la soltera.
No vas tan mal encaminada, Juliana, la cosa anava per aquí. Però, per tant, avui ens tornem a posar la lupa, que ahir ja la vam treure del calaix.
La tenia preparada a la funda, jo.
Però agafa també el barret de detectiu.
El tinc posat.
Perfecte, et queda genial.
És molt guapa.
Se'ns gira feina, nois. A veure, també és veritat que no farem una gran investigació perquè les coses aquesta vegada se'ns han donat força mastegades, que també s'agraeix quan és la pròpia font qui decideix obrir-se en canal, no?
Sí,
això també va molt bé. La Paula Gono va publicar fa un parell de dies un vídeo a YouTube on responia preguntes dels seus seguidors, que això és la típica fórmula de preguntes i respostes de tota la vida que feu els influencers, Juliana.
Oficialment ja està tothom a YouTube, perquè la Alba Paul i la Dulceida han publicat un vídeo de preguntes i respostes, el van publicar ahir també a YouTube. És a dir, oficialment totes les influencers, diguéssim, originals...
La Pombo també ho va fer fa unes setmanes.
Del 2013, 2014, 2015, són allà ja.
Hauríem de comentar, potser, el vídeo de l'Alba Paul i la Dulceida demà?
Home, potser, si pensa que el titular és Volem un altre fill, que ja d'entrada hòstia, dius, home,
noi, és que totes estan tornant al clickbait.
Sí, tant, home, però és que el clickbait ha de ser-hi, Marta. És, forma part de la nostra feina.
I de les seves,
és
també.
És la perdó de les notícies.
Exacte.
El titular, llavors,
has de posar el millor allà.
Sense passar-se.
I la Paula va jugar una mica aquesta carta, també, perquè, efectivament, si feia aquesta cosa de preguntes i respostes, quina us penseu que era la pregunta més demanada? La de si tenia parella? Claríssimament. I la Paula la va contestar. amb una mica de pesca clics, com ja ens podíem imaginar, perquè la va deixar pel final de tot del vídeo, el minut 25.
És una gènia del màrqueting, hem d'aprendre tant d'ella.
Però la va respondre sense embuts.
No sé en què vídeo jo comenté por encima que tenía novio. En aquel momento lo estaba diciendo a modo de broma, porque es que era una persona que acababa literalmente de conocer, o sea, cómo va a ser novio, ni de coña. Pero cosas de la vida ha ido fluyendo de una manera o de otra, ta 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 ta. Una cosa que yo dije en broma, pensando que a lo mejor no iba a saber nada más de esa persona nunca más en mi vida, pues volvió como a aparecer y a día de hoy creo que la respuesta a esa pregunta perfectamente podría ser un sí. Podría no, es un sí.
Primer titular mastegat i, podríem dir, triturat. Paula Gono té nòvio. Fort.
Gràcies.
No, no, o sigui, jo des d'aquí li dono les gràcies a la Paula per aquesta claredat.
I sobretot perquè així podem posar aquesta cançó, que si no la posem cada dia jo començo a tenir una ansietat i uns nervis.
És casa, també.
Sí.
I gràcies, Paula Gono, també per l'explicació tan generosa, perquè la tia encara desenvolupa més la resposta.
Yo no estaba buscando nada, pero he conocido a este ser que, por lo que sea, me ha movido unas cosas que... Pues esa faceta que yo he tenido estos últimos años de estoy súper bien sola, si me gusta alguien enseguida me pongo el freno porque no quiero hacer sufrir ni yo sufrir, esto por experiencia pasada que me genera issues, ¿no? Como todo el mundo tenemos, entonces no quiero yo crear issues en nadie porque sé lo mal que se pasa. Como no estoy preparada, me pongo barreras, barreras, barreras. Pues ha aparecido esta persona que de repente mis barreras han dicho, ah, hasta luego.
Se llama Álvaro.
Aquí hi ha hagut un spoiler d'una cosa que vindrà després. Però aquí la Paula està explicant que a banda d'haver aparegut aquest noi misteriós, que de seguida sabrem qui és, tot i que el nom crec que s'ha intuït ja.
No, Marta, jo no l'he sentit.
No,
està bé. Re.
Digues.
Les seves barreres de gel, les de la Paula, s'han desfet també per com s'ho ha anat treballant ella a teràpia, que és una cosa que també ha anat visibilitzant al llarg d'aquests anys, que potser no l'hem seguit tan activament. Diguéssim que ho ha anat treballant en la seva feina més individual. Mm-hmm. I que ara ja no té tanta por d'involucrar-se en una relació i de sentir, i que té aquest pensament de, mira, si s'acaba, com a mínim, m'ho hauré gaudit fort, mentre ha durat. I ja està, molt a favor i que siguin ben feliços. Paula i estimat nòvio misteriós. Perquè, clar, la pregunta ara, quina és?
Qui és ell, no?
Qui és ell?
I sobretot, quina cara fa?
Quina cara fa?
Volem saber tot.
És que tenim moltes preguntes.
Quants metros fa?
Sí, perquè...
Això no t'ho podré dir, eh?
T'ho dic jo.
Sí?
Metro 90.
Ara no es porten nòvios de menys de metro 90.
Metro 90. La intuïció t'ho diu.
Digue-li a la Goico. Quan fan Manu Moreno?
95. Per això t'ho dic, eh?
Per això dius que no es porten els de menys.
Els de menys de metro 90. Els de menys.
A la Rosalia sí que va en
la
aquesta
Rosalia
línia.
Fa molt que
la
no
Rosalia
sabem
és una altra línia.
La Rosalia, bé, segons la premsa, fa com 2 anys que no està amb un tio. No 2, però 1 any i mig, sí.
Qui és ell? Em preguntàveu. Jo em plantejava exactament això. I vaig decidir acudir al nostre oracle de Delfos particular. Una persona que corre més ràpid que l'actualitat.
L'actualitat passa perquè ell l'ha explicada.
Algú que sempre la mira pel retrovisor. Algú que no camina, sinó que galopa.
Se llama Álvaro.
Efectivament. I és en Javi de Hoyos, ell. Pensava que diria, hola, soy Javi de Hoyos, seguirme para más al CEO, com fa sempre. Mm-hmm. Ell fa sempre aquesta introducció.
No, però sempre comença... Se llama Álvaro, es el nuevo novio de la Paula Gono.
Però antes... I després et fa tot un rotllo, sí, pel mig, per posar-te context, perquè també és important saber-lo.
I tant, total.
Ell es diu Álvaro. I en Javi ens ensenyava una fotografia que ell havia compartit a xarxes en un stories el mateix dia que la Paula va confirmar la relació a YouTube d'aquest parell. Álvaro Morales. Mm. Si el voleu buscar a Instagram és @a.morales_. Mm-hmm. Tenia el perfil públic ahir a la tarda, que jo vaig poder estar consultant una mica, sí, quin tipus de publicacions tenia. Però hi he entrat aquest matí al compte i s'ha posat el candau.
Tancat i barrat! S'ha acabat!
Cuentes privades.
Aquí ja no entra ningú més.
Pot ser que s'hagi donat de la magnitud mediàtica de tot plegat i hagi decidit, doncs, mira, prefereixo tancar les portes de casa meva, cosa que és superrespectable.
No, i de fet, estic tremendament a favor. O sigui,
jo també.
Em sembla molt savi.
De fet, l'única cosa que deixa veure, si entres al seu perfil d'Instagram, és l'enllaç a una pàgina web que es diu sisec.es, i jo he decidit, entrem-hi. A veure
fins.
Què ens pot dir, no, aquesta web d'ell, de l'Álvaro.
Ens explica coses, no, a veure si és l'alçada.
Ens diu que és una web de ciberseguretat.
Uf.
estratègica a cada pas, tal com diu aquí a la pàgina.
Déu meu, ja m'he adormit.
Amb més de 6 anys d'experiència i un equip altament capacitat.
Home, bé.
Que fan que protegir la teva empresa no sigui una despesa, sinó una inversió.
Fitxa'ls immediatament.
Que no ens hackegin
mai. A nosaltres ens van hackejar una vegada, vull dir que menys rialles, família.
És veritat, tota la raó. Doncs què més sabem de l'Álvaro? El temps que fa que van junts.
He podido hablar con personas muy cercanas a él, que me dicen que lleva más o menos desde noviembre. Que ahí pues empezaron no sé cuándo, y que ha ido evolucionando, y que a día de hoy son pareja. Es decir, que esto es hace ya 5 meses. Me dicen que él no es una persona que suela confirmar sus relaciones ni publicar fotos en las redes sociales con sus parejas. Es decir, que si publica esta imagen es porque está seguro de lo que está haciendo.
És correcte, i a part, l'estona que ahir va tenir el perfil públic, jo vaig poder remenar una mica, hi havia alguna foto de la Paula Gono, on se la veia a Bali, per tant, és un viatge que han fet compartits, i que se la ve d'esquena, així en una platja, tot molt romàntic, amb una flor, que és una foto que ella hi havia penjat l'altra, és a dir, l'altra perspectiva, on sortia de cara, ja l'havia penjat ella dies abans. O sigui, que es confirma que en aquell moment estaven junts.
Tot el dia a Bali, amb flors d'aquelles gegants, prenent el sol, cremant-se. Et cremes molt allà, eh?
Molta crema.
És una parella de guapos que els hi vagi tot genialíssim, endavant i força. I a veure aquest tema de la casa de Bali, de la Paula Gono, perquè ella, en aquest vídeo de YouTube, confirmava que marxava cap allà. Uns mesos, deia.
Uns mesos?
Uns mesos, sí, parlava en plural. Clar, o sigui que la tindrem ben lluny, ara aquest, ja està allà, eh?
I aquest nòvio li deu anar bé, perquè si aquesta web de ciberseguretat és seva, entenc que és una feina que pot fer remotament.
A vull distància, dir
que
sí, home,
a veure, tampoc no sabem qui treballa allà.
Ho tindria més complicat. A veure,
Marta, tu fiques una empresa de ciberseguretat, perquè n'ets fan.
Podem dir que tot sembla apuntar que treballaria allà, presumptament.
O que li agrada molt o li ha anat molt bé.
Ell és fan.
Ell és
jo
fan
posaré la web del Zara a la descripció, perquè m'ha anat sempre genial. Que ho sàpiga tothom.
Bé, 3 minuts per sobre 2:15 del migdia. Pau Espark, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com esteu allà al 324?
Bé, sí? Jo molt content de poder ser aquí amb vosaltres.
Ai, quina alegria, Pau, veure't.
També. Pau, et vam encarregar fa uns dies precisament pel tema aquest de la Paula Gono i d'aquesta casa que deia que s'està construint o comprant a Bali. Com funciona exactament el tema aquest?
Sí, ara entrarem en això, perquè de fet la Paula Gono, com deia la Marta, s'estarà un temps llarg a Bali, perquè com a mínim ha de triar els mobles de la casa que s'ha construït allà.
Però me queda eso, amueblarla, entonces en poquitos días me voy para Bali otra vez. De hecho, cuando veáis esto, quizás ya estoy allí. Y preparaos, porque se vendrán muchos vídeos al canal del proceso de amueblar esa villita.
I potser...
Feinada.
Sí.
Sí, cadascú la seva.
S'ha d'amueblar esa villita, molt bé.
No, jo el que em pregunto és, o sigui, per què tant d'interès per aquesta illa d'Indonèsia, que té 4 milions d'habitants i l'any passat va rebre més de 6 milions de turistes, per tant...
Anava a dir, suposo que l'any que ve ja tindrà 7 milions d'habitants, perquè el ritme que anem...
Doncs,
sí.
Doncs per a la Paula Gono és una relació estable que es manté des de fa gairebé una dècada.
Bali, en general, es creo que mi sitio favorito del mundo después de casa y voy cada año desde 2015, algún año incluso 2 veces, muy afortunada por eso, me siento, y siempre había querido tener ahí como un nidito y este año lo he conseguido.
Ho diu de tal manera que sembla que tothom que vulgui, i s'ho pugui permetre, sobretot, pugui tenir una casa a Bali.
No, és veritat. Ella ja diu molt afortunada, que veig que vas just de castellà, Pau, perquè entenc que... Bueno, ja ho deu veure, ella, que les seves amigues, que són metges o professores, no poden anar cada any a Bali. No?
Sí que ho veu, clar.
Sí que ho veu. Ho ha de veure.
Bueno, bàsicament perquè arribar a Bali no hi són.
Clar, exacte, allà arriba a Bali i només hi ha influencers.
És que, de fet, és això. O sigui, la Paula Gono no és la primera influencer que inverteix en aquesta illa ni que hi va sovint. Hi ha una altra influencer, també catalana, l'Abril Cols, que fa un mes va tornar de Bali després d'haver-hi fet un viatge amb una amiga i deien que no havien parat de coincidir amb gent del gremi.
Ha sido un viaje increíble también porque hemos podido conocer y coincidir con gente de España. Parece que todos los influencers están en Bali, ¿no? ¿Qué pasa con Bali? ¿Qué pasa con Bali? ¿Qué pasa?
Regalaban los vuelos para
acá. ¿Regalan las casas?
Que regalen les cases, eh? És la frase final. I no és gens innocent, en aquest cas, perquè l'any passat l'Abril Cols ens anunciava una mica per sorpresa a tothom que s'havia plantejat comprar una casa a Bali, però que al final havia decidit fer una inversió molt més gran.
Primero quería una para mí. Pero luego, hablando con mucha gente, es verdad que, hostia, Bali está muy lejos. He hecho una inversión y he comprado un terreno grandísimo porque voy a hacer, aún no están hechas, pero es verdad que ya está el plano y todo y voy a hacer 18 villas.
¿18?
Anava aquí, Pau.
Anava aquí, que la trobo molt a faltar, aquesta sintonia.
Jo no he vist encara res de la tercera temporada de White Lotus.
Tu, Pau, vas al dia amb White Lotus?
Jo vaig al
dia. Com sou de...
Vigileu, eh?
Mini-spoiler. White Lotus, per situar. Mini-spoiler, que la gent no li sabrà greu.
Plataforma?
HBO Max.
HBO Max. Roger, allò de la memòria teva m'està preocupant, de veritat.
Home, ja sabia que no estava
filmant. Deixeu-me fer un mini-spoiler de l'últim capítol, que es va emetre diumenge i que es va poder veure aquí des del dilluns, i és que aquesta cançó...
Torna a aparèixer.
En algun moment del capítol es fa una picada d'ullet al fan fidel que estava esperant això. Bé,
hi ha un anunci de cotxes que s'està fent ara, que ha posat el remix de la cançó de White Lotus.
Sí, és boníssim. Aquesta cançó és increïble.
La festa funciona molt, i t'ho diu una persona que fa molt que no ha sortit de festa, però de les poques vegades des que soc mare que he pogut fer una escapadeta, això ha sonat i ha sigut un temacle.
Boníssima.
Jo m'hi he de posar perquè, a part, és que és veritat que aquesta tercera temporada passa ben bé allà, no?
No, és Tailàndia. És a dir, en realitat ens hem permès una llicència perquè ha passat primer Hawaii, després Itàlia i ara Tailàndia.
Home, hi ha uns quants quilòmetres, eh?
Sí, no molt
diferent.
No acaba de ser el mateix.
Ja. Des del punt de vista nostre, com a turistes, White Lotus sí que deu ser el mateix.
No,
per ells,
que sí que s'hi produeixen coses molt similars.
Ah,
això és veritat.
L'explotació de la illa, sens dubte.
Sí. Abril Cols, que per cert, ella ja viu a Andorra, d'entrada.
Correcte.
Vull dir que tot va, tot és aquesta tònica.
I la Paula Gono s'ho va plantejar molt fort.
Mm. De fet, jo no sé què ha passat amb aquestes 18 cases, perquè no estaven fetes i tinc dubtes dels plans que tenia l'Abril Cols, perquè... almenys no he trobat, des que va fer l'entrevista on va explicar el projecte, que n'hagi tornat a parlar. I tot això tenint en compte doncs, que fa un mes va ser a l'illa i en cap moment va fer menció del que havia de ser el seu complex immobiliari d'allà.
I això que ens ho van explicar tot, perquè jo vaig seguir molt aquest viatge i, per exemple, ens van explicar que van tenir Bali Belly, que sembla Lola Lolita, però Bali Belly és que tens molt mal de panxa perquè prens aigua contaminada sense voler, normalment amb el gel que et posen a les begudes, sí, i et cagues a sobre, no. Que estàs 3 dies del teu viatge que no et pots aixecar del llit de la gastroenteritis que pilles. Bali Belly. Apunteu-vos-ho per si mai aneu a Bali, que jo no ho tinc en els meus plans.
Que no us agafi un Bali.
Van tenir Bali Belly, ens ho van explicar, però de les 18 villes, res.
Bueno, és que potser el projecte no ha tirat endavant, perquè
no
suposo que hi ha condicionants legals i...
Bé,
i
anem a això, no? És a dir, com funciona si vols comprar una casa a Bali? Doncs trobareu articles que es fan la pregunta de si un estranger pot ser propietari d'un habitatge en aquesta illa, i també a la web del Ministeri d'Exteriors espanyol explica com et pots establir a Indonèsia i si pots comprar-hi una casa. Segons el Ministeri, els inversors estrangers, que serien la Paula Gono i l'Abril Cols, només poden tenir certs drets sobre els terrenys d'Indonèsia. I si llegiu articles, de seguida queda clar que la gent de fora té limitada la propietat. I els oients del Que no surti d'aquí han respost per ajudar també en aquesta investigació.
Llavors, i els oients?
Està tothom treballant per nosaltres, Pau. Hòstia, tenim tota palumpes.
No, no cal que diguis un palumpes als nostres oients, però són realment els millors.
Ah, no, això des de luego.
O sigui, hi ha algú que encara corre més ràpid que en Javi de Hoyos, que són els oients del Que no surti d'aquí.
Però escolta, hem fet una crida activa.
No, però aquest tema havia anat sortint recurrentment les últimes setmanes i la gent proactivament doncs, ha dit, escolteu, vinc a donar un cop de mà a veure si us serveix amb el WhatsApp del programa. Doncs hem rebut un parell de missatges. Un que diu, us estic escoltant amb el tema de Bali, a veure com ho deu haver fet la Paula Gono, perquè els estrangers no poden comprar allà, ho han de fer a través d'algú de Bali i és una mica controvertit. I el Que no surti trenca fronteres perquè ens escriu un oient que viu a Bali.
Home, mare meva!
Del lloc dels fets.
Sí. Explica que a Indonèsia com a estranger no pots comprar, però sí que pots llogar durant 25 anys com a màxim i que normalment es paguen aquests 25 anys de cop, que és quan es firma el contracte.
Però tu com saps? Que... ostres, m'acaba d'angoixar moltíssim.
Ja
però com pagues 25 anys de lloguer sense saber... vosaltres sabeu on estareu d'aquí 6 mesos?
Però igual els preus també són tan barats que decideixes que no és una despesa tan gran. Ho dic perquè no sé com estan...
però està baratíssim.
És una inversió.
Perquè s'està explotant aquesta illa.
No, perquè està molt barat, però 25 anys són molts anys. Ei.
Però la Paula, als seus vídeos, com a mínim, sempre parla de casa seva, casa seva...
Bé, mira, perquè s'entengui, fem una mica de resum. Només els indonesis tenen el dret de ser propietaris de les terres del país. Mm. Per tant, els estrangers no haurien de poder comprar cap terreny ni casa. Però hi ha aquesta opció, que és que els estrangers lloguin un terreny o una casa durant 25 anys, que és el màxim que es permet, amb l'opció de poder renovar aquest lloguer un cop s'acabi, al cap de 25 anys. Uh-huh. I sembla que és com l'opció doncs, més habitual, que potser és el que ha fet la Paula Gono, de pagar un lloguer durant 25 anys, així s'assegura que durant un quart de segle té la casa...
Segur que ho ha fet així, perquè és l'única opció.
Hi ha altres possibilitats.
A veure...
comprar una casa a través d'un indonesi, que és qui realment adquireix l'habitatge, i així consta, i després, per contracte, establir que et cedeix la propietat.
Ah, és que feta la llei, feta la trampa, eh? Però això clar, sempre es diu, eh?
Però,
escolta'm, has de confiar molt en la persona d'Indonèsia.
Però tu li has de pagar, llavors, a la persona d'Indonèsia?
Segurament, per fer-te aquest favor, entre moltes cometes, home, li donaràs una comissió o el que sigui.
Això seria una opció, i si no encara una altra, és crear una empresa a Indonèsia i que la casa sigui propietat del negoci.
Clar, però s'ha fotrà alguna cosa, amb l'empresa.
L'empresa ha de tenir una activitat i un capital.
Clar.
Hi ha d'haver uns diners aquí també que s'inverteixin en el suposat negoci, que no va només de comprar una casa, teòricament.
Però pot ser una casa que vagis llogant mentre no hi siguis tu, i això sigui l'empresa, que sigui...
Bé, però...
Amb una casa pots...
No, no sé si aquest negoci
immobiliari...
A veure,
en el cas de l'Abril Cols, que són 18 villes...
Clar, aquí hi ha cases, sí. Una per tu, les altres les llogues o fas un complex hoteler.
I a més que la Paula Gono va molt sovint allà. I el fet és que no sabem, en el seu cas, doncs, quina de les opcions ha fet. Si ha optat pel lloguer, si ha fet un tracte amb un indonesi, si ha muntat una empresa, però després també s'ha de veure quina activitat genera. L'Abril... Ella, en principi, sí que aclaria per quin mètode optava.
Tu compres les tierras y te duran 30 años. A los 30 años pues puedes volver a comprar el terreno, pero es verdad que ahí tienes que negociar también si lo compras por el precio que lo compraste o si lo compras por el precio que está. En el caso de que no quieras renovar, pues ya se lo queda el país.
Parla de 30 anys en lloc de 25, però jo diria que aquí està admetent doncs, que faria un lloguer, no? I que si t'interessa mantenir-lo, l'has d'anar renovant un cop passa aquest període.
Amb el risc per ella, no?, que et diu que et poden apujar el preu llavors,
que és el que passarà,
25 anys, i que és el que passa amb els lloguers a tot arreu.
I per això segurament acostumen a pagar els 25 anys de cop, perquè així s'asseguren que ara paguen un preu per molts anys i després ja veuran doncs, què passa. El que passa que jo tinc molts dubtes amb aquesta inversió de l'Abril Col, si realment s'ha arribat a fer. I després hi ha un altre element que no té a veure amb la limitació de poder comprar una casa, que és que Bali queda molt lluny. I des d'aquí has de fer moltes hores d'avió i amb escala per arribar-hi si vols controlar com van les obres.
És el que va fer la Paula Gono.
Exacte, també ho explicava, que clar, tot per via de trucada, tal... Mira.
Doncs l'Abril Cols va dir que havia buscat algú de confiança perquè ho supervisés i atenció amb el seu argumentari.
Tienes que tener alguien de confianza ahí, porque es muy lejos y al final pues todos sabemos que en Bali pues te roban muchísimo. Lo que tienes que intentar es que te roben un poco menos de lo que te pueden robar.
Ah, clar, ella està en contra de que... Bueno, perquè és entenc que deu haver-hi indonesis que s'aprofiten, entre cometes, de la situació de que els estrangers que es volen comprar una casa allà els necessiten, no?
Però a mi em sorprèn.
I treuen diners que ben fet que fan, saps?
A mi també em sorprèn el discurs.
Que parlis així, d'aquesta manera tan despectiva, d'un lloc on, en principi, has viatjat unes quantes vegades i t'hi planteges viure.
Viure? I fer-hi 18 villes.
Invertir-hi.
Al principi, no per viure un dia cada villa, no?
Ets tu la que està robant terreno.
Potser s'està especulant, potser.
I quan deixes el terreny després de 25 anys, t'has d'emportar el que ja has posat, com en un pis que a vegades et diuen emporta't els mobles i tot.
Clar,
que no te'l vam entregar així nosaltres.
El Roger, l'últim pis que va deixar igual, la roba, fins i tot.
L'Abril deia, no?, que s'ho quedava al país. No sé si el país t'exigeix de dir, escolta, et faré pagar després una indemnització si no m'ho deixes net.
Per desmuntar aquí la...
O, mira, la ja li va bé i després em fa negoci. Desconec.
A veure com avança tot això.
I a veure qui més ho fa.
Ens ho aniran explicant.
Perquè potser es converteix en una moda i altres creadors de contingut i famosos que s'apunten.
Clar, de moment dues, l'Abril i la Paula.
En un any.
La cosa bona és que veig obstacles relativament. O sigui, que feta la llei, feta la trampa, però que està més o menys controlat, que no és tan fàcil, realment. No? Vull dir que molta gent que potser s'ho plantejaria quan veu tot això, diu, home, ara, allò dels 30 anys, allò de tal, ja és un lío, i diu, mira, ni m'hi poso, no sé.
Però ho estan fent. Al final passa.
Serà que tan difícil, sí. Per ells no serà.
Pau, moltes gràcies.
A vosaltres.
Estem treballant ja en una altra investigació, ho dic perquè no l'avançarem.
D'acord.
No, quina és?
Quina és?
Idea, però nois, sentireu molt bé.
Però
que no ho sabem.
Ara la pensarem,
però
hòstia, fotem una mica de...
El Pau molt angoixat pensant tenir els deures.
Ja he vist el Pau amb una cara de pànic, volguem
no,
dir...
No, això només és la manera d'en Roger, com a noia heterosexual, de dir-te, et trobem a faltar, vine sempre que vulguis.
Exacte.
Sí, és una manera de dir...
És la traducció, aquesta.
Torna, sisplau.
I tant,
que t'enyorem.
Sempre que pugui, aquí seré.
Fem una pausa i de seguida amb Víctor Navarro, que hem d'analitzar una mica els locals de moda de la nit a Barcelona. Ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
10 minuts i la una del migdia. Víctor Navarro, bon dia.
Molt bon dia i molt content de dir bon dia des d'aquí amb vosaltres.
I tant.
T'estimem molt, Víctor.
Que hi siguis, aquí. Escolta'm, ara parlarem de la nit de Barcelona, que hi ha hagut canvis a l'UDGAS i... A l'UDGAS, perdona. No han canviat el nom. L'UDGAS.
Llum de gas.
Llum de gas, exacte, pels gaslighting.
Ara fan unes noves festes el dijous, que et vull preguntar per això.
Ah, però és cada dijous, això?
No, però la primera va ser un èxit i així que repeteixen.
I hi aniràs?
No ho sé.
Però hi vas anar a la inauguració.
Sí, sí. Avui no ho sé.
I vas anar a dormir tard.
Sí, és veritat, sí. Però no tan tard com... O sigui, no vaig esmorzar. Vull dir, ja
no vas
esmorzar.
Tancar, no?
No, vas no, tancar. No vaig tancar. A les 3 vaig marxar d'allà. Sí, quan...
Aquella hora prudent. No?
Una hora prudent,
si
sí.
Treballes,
sí, per fer coses l'endemà està bé. Sí, sí.
Ara comentarem això, però abans, a veure, situa'ns, perquè veig que aquí envia el Juste, hi ha el fill d'en Beckham,
què?
I no sé d'on surt tot això.
Sí, és ja. Molt important, això. Ah. És una cosa d'última hora, bueno, d'aquest matí, de fa unes horetes. A veure, per situar la gent, diumenge comença la Fórmula 1, vull dir, el Gran Premi. O sigui, comença ja des d'avui, fan les proves, els lliures, els entrenaments i tal.
A Montmeló, eh?
Sí. No, a Montmeló no, a Austràlia. Està a Austràlia, comencen allà.
Ostres, sí que no estan a
Montgins.
Llavors,
sí.
Ja veig que no un dels pilots, els joves, Lando Norris, porta una dessuadora de Two Jays.
Epa!
Sí, i bueno, ha penjat un post i totes les fotografies sobre una dessuadora, o sigui, li fa una promo bestial. I llavors, Lando Norris, que és l'actual nòvio de Maggie Corceiro, que Maggie Corceiro surt a Cites. Te'n recordes de Maggie?
Ah, és veritat, la portuguesa.
Sí. Exacte.
Fantàstica trama. 9 milions de seguidors.
Em va agradar molt el capítol.
Vale. I llavors, en aquesta publicació, bueno, Lando Norris penja aquesta fotografia ja al box de McLaren, que és el seu equip de Fórmula 1, i el Romeo Beckham, el fill de David Beckham, li comenta que es pugi la cremallera. Aquesta, la cremallera de la dessuadora, que se la pugi. Clar, té com un collaret, jo crec que és de Tugeix, perquè Biel Juste contesta al fill de Beckham que no, que mostri bé el collaret i ja està, que mostri aquest collaret que jo entenc que és de Tugeix. Però bueno, ja sí. Tenim aquest vincle de David Beckham, família Beckham, amb Biel Juste, i era l'últim que faltava al nostre panorama.
El Romeo Beckham, el fill del David Beckham i la Victòria.
22 anys.
Estic mirant el perfil d'en Romeo Beckham a Instagram, que té 4 milions de seguidors, i efectivament segueix en Biel Juste. Mm-hmm. O sigui, imagina't quin WhatsApp deu tenir en Biel.
No vull ni saber.
La gent d'en Biel, com l'aconsegueix? Potser no és la seva etapa com a model internacional. Bueno,
no,
encara ho segueix sent,
jo crec que el Biel té una energia especial, un flow increïble que agrada moltíssim als famosos i no ha de fer res. O sigui, ell senzillament és magnètic per aquesta mena de gent i per nosaltres, que és a dir, per tothom. Sí. Ell té aquest atractiu.
Una aura diferent.
Una aura. És
perquè,
que és
a més, és l'únic que a la seva edat manté el ros. Vull dir, cap noi manté...
Sí, això, segurament.
També, o sigui, vull dir, és una cosa diferent. Sí, però que és una cosa diferent, perquè no ho veus.
És de pèl·lo, eh?
Que
m'ho explica'm una vegada.
Estanyeix.
Una
permanent.
Ell es va inventar els pantalons baggy.
Totalment. Ningú ens havia dut abans.
Ningú va amb pantalons més amples que ell. Ningú. És impossible.
El Romeo Beckham, que a més és graciosíssim, penjant instastories del seu pare amb calçotets, publicitat de Bosch, i diu exactament el que vull veure a les 6 del matí. I surt el seu pare supersexy. Clar, també és un paper complicat, el Romeo.
Home, que el teu pare sigui Beckham. No ha de ser fàcil.
Tant de bo fos el meu nòvio, aquest noi. Tant de bo la seva feina jo fos ser el meu nòvio.
En Romeo, què? Sí, una mica Maria Guardiola?
Sí, perquè ell abans era jugador, no em vull equivocar amb l'altre, hi ha un altre fill que és el més gran, aquell era model. Ell era jugador de futbol i ho va deixar.
I el Brooklyn, el Romeo i el Cruz, diria.
Sí, i tots són una morada.
I aquest jo crec que ara és model.
Bé.
Sí, model. En Romeo li veig més coses de la Victòria que d'en Beckham.
Té una cara de Victòria Beckham que no se l'acaba, és així.
Estaven a París, a la Paris Fashion Week.
A la Fashion Week.
Sí, estaven allà que van sortir d'un hotel o estaven per la passarel·la de la mare. I el fill era jugador i després ho va deixar. I per cert, em van dir de David Beckham, que jo no ho sabia, que s'ha posat cabell. Jo pensava que era natural.
Mira. No. Vigila on compte, s'ho fa, perquè hi ha gent que s'ho fa i sembla que en comptes de posar-li cabell li treguin.
Ah, sí, sí.
El Ricard Ostrell sí que li ha quedat molt bé.
Ho sabeu, no? Que...
Es va posar cabell, el Ricard Ostrell.
Sí, ho va explicar
aquí,
ell, eh?
Sí, ho va
explicar a Barcelona on?
Jo crec que aquí a Barcelona, però això aquí sí que m'agafes. Però vaja, em posaria la mà al foc.
I ho sabeu que et donen una garantia com quan compres un cotxe?
Sí.
Que et diuen 6-7 anys... Que
doncs
això,
el teu amic potser l'ha de fer servir.
Que això s'ha d'aguantar. I si no, no sé si tornen part dels calés o fan una rentadeta.
O hi tornem, no? Rentadeta
gratis, que no sempre pots repuntar.
A Rafa Nadal li va passar que s'ha posat cabell dues vegades i allò no
agafa.
Què dius,
en
Rafa? Ah, sí?
Però jo crec que és perquè, clar, el jugar a tennis, la suor, la tovallola, jo crec que no ajuda, quasi. Cada dia estàs jugant 3 o 4 hores, allò no agafa.
També depèn del tipus de pell, és a dir,
de tot.
I en Simeone també ho ha provat uns quants cops i tampoc arrela.
És veritat, sí, sí.
Bueno, escolta'm.
Tu vas bé de cabells?
No tinc cap queixa, no.
I el teu pare té molts cabells, també. Mm. Té una melena, té un flor. El teu pare té la mateixa energia que Biel Juste.
És veritat.
Tal qual.
O que el pare de Biel Juste, també.
El pare de Biel Juste, quin mite, un pato des d'aquí, és un geni.
Un geni.
És oient?
Sí, sí. Ens el trobem pel barri, a vegades amb la boina. Però ell és
oient de Catalunya Ràdio. Perquè quan fèiem un programa a les 12 de la nit també era oient. O sigui, ell és... Catalunya Ràdio sempre
oient. I t'estima molt a tu, Juliana.
Espero. Em sabria molt greu que em deixés d'estimar.
Anem a lo de gas un moment. Recuperem el que deia fa res, crec, 3 mesos, Fede Cerdà, que és l'empresari que hi havia al darrere d'aquesta mítica sala de Barcelona, quan anunciava que es retirava.
Els meus 74 anys, pues, acaba treballar fins a les 5 del matí. Tinc una boina i un bastó i aniré a veure les obres al camp del Barça, tal i qual. I dic, soc com un jubilat normal.
I explicava que deixaven molt bones mans aquesta sala que estima moltíssim. I la pregunta és, ara que han passat 3 mesos arrencat ja aquesta nova luz de gas, es nota un canvi? Sí.
A mi m'ho posen reggaeton?
Posen de tot. No, és que no sé, és que poden posar una cançó del Dani Martín molt coneguda que tothom ballarà, en reggaeton en algun moment, alguna comercial, et posen de tot.
És que Fede Cerdà estava sempre al despatx amb unes càmeres controlant, entre d'altres, que no hi hagués reggaeton.
Tenia, sí, un fil directe amb el
DJ. Em canvies la cançó, soci.
Ens ho va explicar un dia amb la Juliana, que ens va convidar al seu despatx, just a sobre la sala, un despatxet petit, amb un sofà. Sí.
Estil Mad Men, sembla, és un viatge en el temps.
Tot de pantalles enormes, amb tot de càmeres, i tenia com un micro en fil directe amb el DJ.
És com de pel·lícula, això.
Per dir-li, em canvies aquesta merda de cançó?
I tenia una porra.
Sí,
el joc tenia un ping... Vull dir, tenia aquí com una orellera que li anaven indicant...
Segur, vull dir, que dirigia tot el negoci, des de la música fins als glaçons.
Sí, sí.
Tot. I ara què ho porta?
I ara, bueno, jo vaig jugar a escacs allà, i jugàvem a escacs mentre tothom estava de festa, perquè li agradava...
O sigui, tu pujaves al despatx a jugar a escacs.
Llavors ell posava una... Bueno, jo portava una ampolla de limoncello perquè li agradava, i llavors ell volia que jo bevés, i jo no volia beure perquè volia jugar i guanyar-lo. I llavors, això.
I qui guanyava?
Hem fet 2 vegades taules, i una vaig guanyar jo, sí, però bueno... Sí.
Carai.
Bueno, sense més.
I ara, els
nous propietaris, que són del grup Comer Bailando, un grup. I llavors me'ls he apuntat, perquè, clar, són tants. Joan Sánchez.
Val.
Els germans Gallardo, que són l'Àlex i el Cristian, que aquests porten a jugadors de pàdel.
Representants.
Sí. I Aleix Ramoneda, que és el fill del cofundador de la promotora de Proje, que s'ha venut ara a la Warner Music. I, a més, Àlex Record, que aquest el coneixereu, perquè més és model, més habitual al món de la nit de Barcelona, i aquest és l'ex de Victoria Federica.
Bueno, ah!
Van sortir un temps, sortien a les revistes.
Són com molts socis que han agafat la sala.
Sí,
i
bona gent.
Qui hi ha darrere de Mimus, aquesta festa? Doncs,
pues, sobretot, Pau Joan Miquel i el Teo, els dos socis.
Els socis,
tots
aquests
dos.
Instagram, no?
Sí, porten la festa i l'Udega es posa a la sala i el personal, que el personal mantenen el mateix personal de Fede Cerdà. La mateixa seguretat i tot, això està bé.
I l'ambient, t'ha agradat?
Sí, ambient jove, és veritat.
Lliga?
Sí, important. I ambient molt jove. Que això
molt jove,
no,
molt jove, què vol dir?
Jo amb 37 em sentiré estrany?
No, estaràs bé, però també hi ha gent de 20 i pocs.
Ho deixem aquí. Gràcies, Víctor. Demà més a partir de les 12.
Comença bé el dia cuidant-te per dins amb Activia. Esmorza el nou Activia Kefir. És boníssim. T'agradarà a tu i al teu interior. I a més, la seva recepta única conté llevats de kèfir i probiòtics naturals que arriben vius a la teva microbiota. Activia. Tot comença dins.